La banda sonora de l'emblemàtica sèrie A Cor Obert. Segur que la recorden, als anys 80 la veiem a TV3, que la matí aquella sèrie que ens endinsava en un hospital i d'alguna manera en aquest món de metges, d'infermeres, i ens familiaritzava molt amb aquest entorn. I aquesta música, a partir d'avui, doncs es converteix en la sintonia d'aquesta nova secció, d'aquest nou espai del que ara els parlava en Vicenç Morando, que dedicarem a la medicina comunitària, que no deixa de ser aquella medicina que es dedica als problemes de salut dels ciutadans de la vila, en aquest cas dels ciutadans de Sitges, i que abarca molt més que metges i infermeres, sinó també tot el tema d'administració i tot el tema del sistema d'aquesta medicina. Una secció i un espai que farem els divendres de manera quinzenal i que fem, hem de dir, en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i amb els seus professionals, i estem molt contents d'arrencar-la avui en aquest dia d'estrena, en el que parlarem de campanya de vacunació, parlarem d'aquest nou sistema de petició de cita per motius, i ho fem amb Fina Canudes. Ella és infermera, la coordinadora, directora, no sé com dir-ho, de la campanya de vacunació. Fina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Directora,
referent de vacunes.
Referent de vacunes aquí a Sitges, i per tant arrenquem per això, per aquesta campanya de vacunació que ha tornat a arrencar ara i que d'alguna manera és doble ara, no? S'ha juntat aquesta campanya de vacunació de la Covid que ja venim arrossegant des de fa uns mesos i que es mira de donar un darrer impuls, ara amb aquesta tercera dosi que se'ls hi posarà a les persones de més de 70 anys, i que s'ajunta amb la campanya de vacunació de la grip, perquè a la que ve el fred ja sabem que arrenca aquesta campanya de vacunació de la grip.
Sí, efectivament, ara aprofitarem que posem la vacuna de la grip per posar la tercera dosi de la Covid a les persones de més de 70 anys i que fa 6 mesos que s'han posat la segona. Uh-huh. I la intenció és que evitar que es multipliquin la mortalitat si es produeixen les infeccions d'aquests dos virus.
Ja heu començat a posar vacunes?
Sí, vam començar el dia 25 d'octubre.
Per la gent que ens estigui escoltant, esteu trucant als pacients, a les persones, a aquests majors de 70 anys, els està trucant des del CAP per dir-los que vinguin, han d'anar a ells, han de preguntar com funciona aquesta campanya de vacunació?
Els pacients estan rebent també SMS perquè es vagin a vacunar, i a més està oberta la cita per apuntar-se per la vacuna de la grip, i aprofitem ja i posem la del Covid. També aprofitem que venen per altres controls per posar les vacunes.
D'acord, d'alguna manera s'aprofita el viatge, no?, per posar la vacuna. I com estan? Una vacuna, per cert, que es posa alhora cada una amb un braç.
Exacte, sí.
Braç dret,
braços diferents.
Braços diferents, braç dret, mm-hmm. Bata esquerra. No sé com s'està rebent això, com estan arribant aquestes persones. Clar, la vacuna de la grip era una vacuna que ja aquesta campanya ja funcionava des de feia uns anys. No sé el nivell de percentatge de persones que l'acceptaven, si s'espera que aquest any incrementi, no? Perquè és veritat que venim d'un any on la grip no n'hem tingut. Clar, la pandèmia d'alguna manera va eliminar tota la resta o va fer desaparèixer o la resta de virus, i aquest any entenc que s'espera que la grip torni forta.
Sí, s'espera, perquè ara s'estan relaxant també les mesures. Esperem que el 75% de la població de més de 60 anys es vacuni, i sobretot el 60% també de personal sanitari, embarassades i gent vulnerable.
Uh-huh. Aquests són els percentatges que es feien, que s'aconseguien abans de la pandèmia?
No, aquests són els que volem aconseguir aquest any.
Perquè quins eren? És a dir, la vacuna de la grip era una vacuna que costava de posar?
La persona és gran, no, però en persones embarassades i personal sanitari costa més.
I per què costa?
Penso que tenen una visió com molt individualista de soc jove, a mi no m'afectarà tant, en lloc de pensar més en la comunitat, de que cada persona que no es vacuna, d'alguna manera pot ser transmissor del virus asimptomàticament. És a dir, que si quanta més gent es vacuni, estem protegint a la comunitat, i si protegim a la comunitat, també a les persones més vulnerables.
Clar, no sé si aquest justament és el missatge que més deveu estar repetint en aquests darrers mesos, no? I sobretot tenint en compte que ara ja s'ha arribat a un topall de vacunats, no?, en aquest cas de la Covid, que està sent molt difícil de superar, que d'alguna manera la gent que no s'ha vacunat de la Covid ara una mica és perquè no ho ha volgut fer, perquè oportunitats probablement n'ha tingut moltes, no? I que no sé, aquest missatge justament de vacuna, no ho facis per tu, fes-ho per la resta, és el missatge més estès, el que més costa de fer arribar a la gent, a tots aquests que són més reticents potser al món de les vacunes.
Sí, efectivament hem de tenir una mentalitat més de comunitat, no tan individual, i de pensar en el benefici de la comunitat, no? Perquè les persones joves a vegades diuen bueno, és només una grip, però per les persones grans i vulnerables i la mortalitat és una malaltia greu i amb mortalitat.
Uh-huh. I la grip, què hem de dir de la grip davant d'això? Perquè també una mica la grip, potser des del punt de vista del jove, o entén que és com una mica com un refredat, uh-huh. Però estem parlant de que la grip també causa mortalitat, per tant, depèn de quines persones, no? Doncs és una malaltia que també pot ser greu.
És exactament el mateix, és a dir, que si et vacunes, protegeixes a la resta de gent més vulnerable, uh-huh. Encara que tu siguis jove i ho puguis passar més bé. Uh-huh. De fet, abans de la pandèmia morien 15.000 persones de grip a Espanya. És a dir, que és una xifra molt important.
D'alguna manera us prepareu o us heu preparat de manera especial més enllà de la vacuna des dels centres d'atenció primària, en el concret des del de Sitges, des del CAP de Sitges, davant d'aquesta arribada de la grip? Perquè, clar, jo no sé si esteu una mica a l'expectativa de com serà, de com arribarà, perquè com que venim d'aquest any estrany, no? On només hi ha hagut Covid, no? No hi havia grip i sembla que hi haurà, no sé si també si estem una mica a l'expectativa en el sentit de com la rebrem quan hem estat un any allunyats o d'alguna manera una mica immunitzats, no? de virus, com rebrem la grip en general la gent, la població?
Sí, per això s'està intentant que es vacuni molta gent per també rebaixar la pressió assistencial. Això també és molt important. Per això les xifres són del 75% de quanta més gent vacunada, pues, hi haurà menys pressió assistencial, no ens col·lapsarem tant.
La gent gran és la menys reàcia a vacunar-se?
Sí, estan com més mentalitzats. La gent jove és més difícil. Però la gent amb patologia també es va mentalitzant, o factors de risc com els hipertensos, diabètics, cardiòpates...
El fet d'entendre que les vacunes ens immunitzen també, immunitzem riscos, és el factor, o sigui, és el factor menys temptador, menys atractiu de cara a la gent que no es vol vacunar? És a dir, el fet de dir-li a algú si et vacunes t'immunitzaràs o minimitzaràs riscos, és el que menys els importa?
No, jo penso que també els importa, és a dir, perquè la gent jove que es vacuna són gent que també tenen malalties, és a dir, que se'ls pot complicar les malalties que tenen, o persones que estan cuidant, cuidadors com a sanitaris, sociosanitaris, persones que tenen treballs com els bombers, la policia, que són essencials.
I el dubte quin és, aleshores? Quan algú té dubtes, perquè imagino que us trobeu, que al cap deu arribar gent, diu, no, jo no tinc clar si posar-me-la, tinc dubtes. Quin és el dubte? Què és el que els fa dubtar de si posar-se la vacuna o no? La seguretat? Que la vacuna sigui un... Perquè, òbviament, hem de dir que són vacunes que tenen totes les garanties, no només administratives, sinó sanitàries, i per això ens les podem posar. Però no sé si és aquesta és la por.
Jo penso que no, les vacunes són molt segures perquè no són de virus vius atenuats, són inactivades, és a dir, tu no poses cap virus viu, no pots agafar la malaltia. Aquesta no crec que sigui la por. A vegades la gent et diu, no, jo no agafo mai la grip, per exemple, llavors no vull vacunar-me. Te donen aquestes excuses, o em va fer molta reacció, però la veritat és que les vacunes només donen una reacció important en un 2% de la població, i aquesta reacció dura 24-48 hores, pot ser febre, dolor muscular, i prenent paracetamol, per exemple, ho passes bé. O un altre tipus de reacció que es dona més són les locals, que també poden durar uns 2 dies, que
se't posa... Les locals vols dir el mal al braç?
Mal al braç, que es posa vermell, calent... I això també passa en 48 hores posant-te fred.
Uh-huh. Per tant, aquestes serien, diguem, potser les raons que més que la gent li fa més pensar que no es vol posar la vacuna.
Potser. Exacte.
El passar dolor, el passar mal, el passar un...
O la reacció a la vacuna.
Quina creus... No sé si creus que hi ha algun missatge potent que se li pugui dir a aquesta ciutadania que li costa vacunar-se que no s'hagi dit. No sé si hi ha alguna cosa que no s'ha dit. És a dir, clar, una mica la sensació és que la gent que ja no s'ha vacunat, el que deia, és perquè realment no vol fer-ho, perquè oportunitats n'ha tingut. No sé si vosaltres que esteu al centre, no? Que treballeu, que sou sanitaris, que per tant esteu dia a dia amb malalts i amb persones que venen a vacunar-se, no sé si creieu que hi ha algun missatge des de les administracions que no es diu prou, o que potser va més lligat per això que deies de la pressió assistencial, no? De compte que nosaltres no podrem fer la nostra feina si això s'omple de gent amb grip o en aquest cas de gent amb Covid, com ha passat, no?
O potser també hi ha una mica la mentalitat de que la grip no és una malaltia important, no? Que és com una malaltia banal. I aquest és un error, perquè amb gent vulnerable i gent gran és una malaltia greu. I, bueno, i la manera de protegir aquesta gent és que es vacunin ells i també el seu entorn, per exemple, els cuidadors, el personal sanitari, perquè el personal sanitari a vegades també li costa vacunar-se.
Sí?
No, crec que és una qüestió ètica de que ens mentalitzem de que podem ser portadors del virus, asimptomàtics, i estar atenent els nostres pacients i passar aquest virus. Que seríem els primers que hauríem de fer la vacuna i fer de barrera.
És curiós, no, això que dius, que el propi personal sanitari de vegades és el més reaci, és a dir, qui està en contacte cada dia amb les vacunes i amb els malalts és qui de vegades és més reaci.
Sí,
és una mica contradictori, no? Sí, d'entrada.
Sí, és una mica contradictori. Jo penso que és això, que potser s'ha de ser una mica més responsable amb aquesta qüestió.
Entenc que el cap de Sitges hi ha gent que no s'ha vacunat, professionals que no s'han vacunat.
Sempre hi ha algun professional que no es vacuna.
I la resta de companys com reaccioneu davant d'això? Perquè, òbviament, estem en la llibertat de decidir si ens volem vacunar o no, és a dir, cal dir-ho, això no és obligatori vacunar-se, és altament recomanable, però no és obligatori. Clar, tots podem tenir o conèixer persones que no s'han vacunat, però en un entorn mèdic com el vostre, en un centre d'atenció primària com el vostre, com es porta això? Com conviu una persona no vacunada en un centre d'atenció primària on hi treballa?
Home, realment a mi em costa d'entendre, però és la realitat, com que cada persona individual tria el que vol i no es pot obligar a vacunar ningú, doncs a mi em costa d'entendre-ho també, que no es vulguin vacunar.
Fina, quants anys fa que estàs al cap de Sitges?
14.
14 anys, per tant tens una llarga trajectòria aquí al centre d'atenció primària de Sitges. Creus que la vacuna i la recepció de la vacuna per part de la població ha anat creixent? És a dir, cada vegada rebem més i millor la vacuna o no?
Sí, jo penso que cada vegada es vacuna més gent. Aquest hivern passat també es va vacunar moltíssima gent, potser per la por del Covid, i realment va ser un èxit i jo crec que aquest any també ho aconseguirem.
Clar, si tinc la sensació una mica és que tot el que tenia a veure amb la vacunació ho associava molt a una etapa infantil, no? És a dir, les vacunes s'associaven molt a una etapa infantil, que és veritat que quan la canalla és molt petita doncs entren en el cicle de vacunació i la majoria de pares, la majoria vacunen els seus fills doncs amb les obligatòries i fins i tot amb alguna no obligatòria. Però a partir de certa edat és com que teníem assumit que ja no necessitàvem vacunes, no? I d'alguna manera la pandèmia i aquesta necessitat de vacunar-nos de la Covid és com que ens ha recordat que continuem sent vulnerables a molts virus i a moltes malalties i que per tant les vacunes no és una qüestió únicament d'una etapa infantil, sinó que ens han d'acompanyar al llarg de la nostra vida.
Exacte, sí. No només aquesta de la grip, també està la de la pneumonia, la vacuna antitetànica. Sí, s'ha d'anar reforçant les defenses de la població.
És una de les feines, entenc, més presents en un centre d'atenció primària, no? I més entenc que en època de pandèmia, per descomptat, però tot i així entenc que és una de les feines més habitual, més recurrent, sobretot en les infermeres, no? Que són qui us encarregueu de les vacunes en un centre d'atenció primària.
Pues sí, és perquè estem moltes hores insistint en la vacunació. I ara, sobretot a l'octubre, ens dediquem pràcticament en tota la jornada laboral a vacunar, vacunar, vacunar constantment.
Clar, hi ha puntes, entenc, de l'any, no? O mesos de l'any en què
se sent... Aprofitem també que venen per lo millor per la vacuna de la grip i posem altres vacunes que tenen pendents, també.
Per tant, es fan recordatoris.
Hem de pensar que també les vacunes és el millor sistema preventiu que tenim. No existeix... la resta de tractaments sempre són curatius i la vacuna és el més eficaç per previndre les malalties, perquè realment t'anticipes a elles. perquè el pacient no caigui malalt. Crec que és el millor sistema preventiu que tenim avui en dia.
Clar, no sé si justament el que ens costa és això, ser preventius, no? És a dir, tenim tendència potser a la societat a ser poc preventius i esperar-nos a que ens arribi el mal i aleshores anar a buscar la medicina, no? I
exacte,
la solució.
Sí, sí.
Una mica la tendència des dels centres d'atenció primària és a educar una mica a la població que sigui més preventiva, en general, amb les malalties?
Doncs això passa, i moltes vegades, com hem vacunat molt i les malalties desapareixen, o se sent a parlar molt, molt poc d'elles, la gent és com que perd la por a les malalties, i per tant no donen la importància que tenen a les vacunes. Això ha passat a altres països amb el xarampión. Ha desaparegut el xarampión i la gent ha decidit no vacunar del xarampión, i llavors han hagut repunts.
És interessant, aquesta pèrdua de la por a malalties perquè desapareixen, perquè ens hem vacunat durant molts anys i al moment en què es deixa de vacunar, doncs reapareix i recordem el que eren malalties, doncs això, sarampió, varicela,
tot la difteria, que poden provocar la mortalitat també.
Per tant,
que són molt greus, sí.
Per tant, medicina preventiva, entenc que és la tendència ara des de l'atenció primària, no? A intentar ser el més preventius possibles, i l'atenció primària, que a més està vivint canvis, amb la pandèmia els ha viscut de manera obligatòria, però, i jo no sé si d'alguna manera els ha accelerat alguns d'aquests canvis, però recentment acabem de conèixer aquesta setmana aquesta nova manera de sol·licitar, de demanar cita al metge per motius, en funció del motiu. És a dir, el pacient haurà d'escriure, haurà d'entrar a un portal per internet i haurà d'escriure el motiu de la consulta, i a partir d'aquí doncs, un administratiu assignat, de la mateixa manera que tenim un assignat una infermera, un infermer o un metge, una doctora o un doctor, també tindrem un administratiu que serà qui d'alguna manera gestionarà aquestes consultes. Ara parlem d'aquest model, però la sensació és que la pandèmia ha accelerat aquest procés, és a dir, que era una tendència, però que la pandèmia això ho ha accelerat per allò d'evitar la presencialitat en llocs on siguin possibles focus de virus, etc.
Exacte, per evitar la presencialitat i les cues que es generen i, per exemple, el col·lapse del telèfon, que llavors estàs trucant per una urgència i no hi ha manera que t'agafin el telèfon perquè està col·lapsat per agafar cita. Per això hi ha un call center, que és un telèfon que la gent pot demanar cita per no col·lapsar el cap, i després està entrant per internet posant citasalut.gencat.cat i llavors entres a el que tu acabes d'explicar ara, que és la programació per motius.
Aquesta programació per motius que tot just s'acaba d'aplicar, no? Que ja està en marxa, també poden entrar a través de La Meva Salut, de l'aplicació La Meva Salut, també poden fer-ho si hi ha algú que ja estigui avasat a aquesta aplicació, que també ens hi hem acostumat molt amb la pandèmia. I com ho veieu com ho veieu els professionals? És a dir, com rebeu els professionals l'entrada de mesures com aquesta, no? nous procediments com aquest que passen per una petició de cites més telemàtica, amb distància, diguéssim, menys presencial. Com ho rebeu vosaltres?
Home, és molt positiu que la gent pugui fer-ho per internet, des de casa. La gent gran acostuma a demanar ajuda als fills i pues és això, que no col·lapses al cap, i és una cosa positiva. Jo penso que en general és positiu. Ara cada vegada tot es fa més per internet. La gent està molt habituada a comprar per internet, el banc per internet, és una cosa més dels temps que estem.
Perquè entenc que la persona, el pacient que vulgui demanar cita, explicarà el seu motiu, i en funció del que expliqui amb aquests motius, se li concedirà una cita presencial o no, o se li donarà una resposta, diguem, telemàtica.
Exacte, sí.
Que la dona el propi administratiu, o això deriva al metge, deriva com funciona, com va el procediment?
Si és, per exemple, un tema mèdic, el li passarà amb el metge, o li deixarà l'avís sobre el problema que té amb la medicació, amb el que sigui, i el metge ho podrà resoldre i no caldrà la presencialitat. Amb el tema de vacunes hi ha un apartat de motius que és vacunar. Llavors el pacient entra aquí directament i directament treu la cita.
Per tant, la qüestió és agilitzar. Òbviament hi ha una pèrdua de presencialitat que entre un sector de la població és com temuda, no? És a dir, a la gent li agrada, no? Estàvem com acostumats molt a que el metge, la infermera t'atengués, et veiés, et toqués. Clar, entenem que això no es perd, sinó que es filtra, no? I es per, filtra. Per mirar de garantir una atenció bona, però clar, què li diem o com expliqueu vosaltres també a aquesta gent que potser arriben i diuen és que jo això no ho entenc, no m'agrada, a mi m'agrada venir aquí al metge, la doctora que m'escolti o la infermera que m'escolti a explicar-li, com els expliqueu a aquesta gent que enyora aquesta presencialitat?
Bé, és que la finalitat és que realment la gent que ho necessita per una urgència tingui més accessibilitat i d'aquesta manera el filtrar treus coses que no cal que les persones vagin al centre i dones més temps a les persones que realment ho necessiten. O sigui que en el fons surten guanyant les persones que necessiten una visita mèdica.
Perquè podrà ser més llarga, una atenció més tranquil·la, sense menys pressa. Clar, l'objectiu o la teoria l'entenem. La meva pregunta ara aquí seria és, clar, probablement per la persona, pel pacient que està escrivint el motiu pel que vol la seva visita, probablement el que tingui ho senti com una urgència. Clar, i entenc que aquí està justament el matís, no? La diferència que el metge o el professional pot entendre que allò no és urgent, que no requereix una visita presencial ja, sinó que potser amb una pomada, m'ho invento, o amb una petita recepta, o amb un petit consell mèdic, allò pot millorar i, per tant, no és necessari que vagi a consulta, però, clar, el pacient és probable que senti que és urgent. Com es gestiona això? És a dir, no sé si també hi ha, entenc que aquí hi ha una part d'acompanyament, no?
A veure, si el pacient sent que és urgent, ve directament al centre i se l'atén com una urgència. Ja tenim un equip que fa les urgències. O se'l deriva amb el seu metge si té cita en aquell moment, o a la seva infermera, o a la infermera que està d'urgències. Si ell ho viu com una urgència, realment doncs ve al centre i se li soluciona ràpid.
Per tant, que ningú
ràpid.
Es pensi que no pot anar al CAP, que no l'atendran,
no,
perquè l'atendran.
L'atendran igual. No, això no treu la presencialitat urgent. Això només és per resoldre temes com resultats d'analítica, que poden veure a través de La meva salut, canvis de tractament, tractaments caducats, dubtes que un pugui tenir doncs, sobre vacunes. M'ha fet aquesta reacció, és normal... coses així.
Clar, no sé si aquesta manera d'actuar també ha fet que anava a dir al públic, no? Que els pacients, les persones que visiten el centre d'atenció primària, és a dir, el que vèiem fa 20 anys quan anàvem a un centre d'atenció primària, la gent que hi havia, l'ambient, fos un i ara s'intenti que sigui un altre, no? És a dir, teníem com... Hi havia com una idea o teníem una imatge, no?, que anaves al centre d'atenció primària i hi havia doncs, molta gent gran que anava allà a fer la seva consulta de doncs, avui em fa mal aquí o necessito una recepta o vull un recordatori de no sé quina medicina. Entenc que la idea és deixar apartar aquesta imatge, no?, d'un espai on si va de manera com qui va comprar el pa cada dia, doncs vaig al centre d'atenció primària cada dia.
Clar, s'ha d'intentar que el pacient que vingui sigui per un motiu, com un electro, com un control, i inclús nosaltres anem ja recitant els pacients, és a dir, doncs torna d'aquí un temps que et farem això, que et tocarà analítica, no deixar que ells vinguin espontàniament quan ells els sembla, sinó una mica organitzar la feina i que vinguin quan cada cert temps els seus controls que són els necessaris.
Okay, no sé si justament aquesta és una feina molt de les infermeres, no? I dic sí. Infermeres perquè no sé si al cap de Sitges hi ha algun infermer, la majoria sou dones.
Bueno, sí, ara hi ha un i hi haurà
un
altre.
Dos però infermers. Jo dic bé infermeres perquè sou la majoria dones, justament probablement són les que heu rebut més i les que rebeu més aquest tipus de pacient, no? Doncs aquesta gent gran que té com un per costum, gairebé un hàbit diari, el d'anar al CAP, no? I que moltes vegades més enllà d'una recepta el que feia era una atenció de psicològica, no? I emocional, no? Probablement d'acompanyar-los, escoltar-los una estona, no? Que probablement sí. Venien molt i els escoltava una estona. Clar, potser la por també d'una part de la població és aquesta, no? que aquest pacient que sentia que anava allà i se sentia escoltat una estona i potser li fa por ara perdre això.
Sí, però clar, la tendència és aquesta, la tendència és a organitzar el treball precisament per evitar aquestes pressions, aquestes cues i visites a vegades innecessàries i organitzar, el tema és organitzar les visites de manera que es facin les necessàries.
Us ho manifesten, aquests pacients, aquesta necessitat de venir a veure-us? I ho dic perquè sé, em consta que hi ha pacients que estimen, i dic infermeres perquè és amb les que tenen aquest tracte més quotidià, no? Que us estimen gairebé com si fos de la família i que moltes vegades el que us expliquen són fins i tot problemes del seu dia a dia, és a dir, van allà una mica a com un espai d'escolta, no?
Sí, és cert, i ara amb la pandèmia s'ha notat molt, perquè han estat molts mesos sense venir, i quan et venen, sí, realment t'ho expliquen, que fa molt temps que no venen, i llavors pues, t'aboquen molts problemes emocionals, més que físics, és més tot més emocional.
Clar, i aquest canvi de procediment entenc que d'alguna manera dificultarà molt això, aquest moment d'escolta, d'acompanyament a una gent, no? A un grup de gent que potser està més sola per un tema d'etapes vitals, no? I no sé si això també el sistema ho preveu atendre d'alguna altra manera.
Sí, perquè això no és una evolució que es fa d'un dia per l'altre, és una evolució lenta que tu vas fent de mica en mica i també tens el pacient davant i el coneixes i si veus que has de fer més controls, doncs li fas més controls o inclús el truques per telèfon i li dius, bueno, et mires l'atenció i et trucaré per telèfon a veure com estàs. Vull dir que no és una cosa que es fa d'un dia per un altre, és progressiu.
Clar, i ho pregunto més tenint en compte que estem parlant del centre d'atenció primària d'un municipi petit com és Sitges, és a dir, relativament petit, que de vegades aquests procediments, no, s'expliquen i o es dissenyen a gran escala per grans ciutats, on potser no hi ha aquesta proximitat entre el pacient i l'infermer, l'infermera, el doctor, la doctora, no? És a dir, que és una proximitat molt, realment molt propera, no? I on la tasca d'alguna manera del sanitari va més enllà del de la infermeria pròpia o del de la metge propi. No sé si ho sentiu també això, que això no deixa de ser una atenció de proximitat.
Sí, sí que ho notes molt, això de la gent gran, la confiança que tenen, les necessitats d'explicar-te coses sobre coses que els hi passen. Sí que es nota, sí, aquesta proximitat. Però bueno, ells també des de casa, a veure, sempre poden agafar cita amb nosaltres. Tampoc no és una cosa que sigui tan complicada i bloquejada. Sempre poden agafar cita amb nosaltres per qualsevol motiu i hi ha bona accessibilitat.
I el que fèieu, no? El que comentaves, no? Que hi ha també trucades a telèfon, és a dir, que feu seguiment d'alguna manera d'aquests pacients, entenent que en molts casos la tasca que realitzeu va més enllà de la pròpia infermeria, sinó és més una tasca d'acompanyament emocional, no? de la persona, i sabent això doncs estàs pendent d'ell d'alguna altra manera. Torno al tema vacunació. Heu arrencat ja? Fins quan estareu vacunant aquest ritme a les persones més grans de 70 i persones amb necessitats, diguéssim, immunitat baixa o altres necessitats que requereixin aquesta tercera dosi de la vacuna de la Covid i aquesta dosi de la vacuna de la grip? Fins quan estareu vacunant?
Es vacuna tot el mes d'octubre i al desembre també seguim vacunant, però interessa quan més aviat millor. Perquè les vacunes triguen uns 15 dies, 2 setmanes a fer, uns 15 dies a fer defenses, i clar, hem de tenir en compte que el fred de ja ve interessa que es vacuni quan més aviat millor tothom.
Perquè si, és a dir, es pot fer tard a la vacuna? És a dir, podem agafar la grip i aleshores després ja no serveix de res la vacuna?
Home, sí, pot ser que et posin la vacuna i agafis la grip mentre estàs fent les defenses, que a vegades passa.
I això és el que no interessa.
Clar, interessa adelantar-se. Interessa posar les vacunes abans de que vingui el fred i la grip.
Una altra pregunta, la canalla, els nens, que ara la gent preguntarà, no? Que els nens no han rebut la vacuna de la Covid perquè de moment no s'ha fora d'algun que necessiti. Amb la vacuna de la grip tampoc no l'han de rebre els nens?
No. A menys que siguin vulnerables, llavors ja és una altra història, malalties i així, immunodeprimits.
Ho pregunto perquè també amb l'arribada de la grip i del fred arriben també totes les bronquiolitis, no? I aquestes afectacions respiratòries que sobretot veiem en la canalla. No sé si espereu també, d'alguna manera esteu expectants també a veure com serà aquest any, perquè és veritat que l'any passat, com que vam estar confinats i tot plegat, doncs la cosa va baixar molt, però no sé com us prepareu d'alguna manera per aquest possible repunt, no, d'afectacions respiratòries, sobretot en gent no vacunada, en aquest cas en la canalla.
La canalla, els pediatres vacunen en nens susceptibles com asmàtics, a partir dels 6 mesos es poden ja vacunar, prematurs, i llavors és el, bueno, això és el tema dels pediatres que decideixen si el nen necessita la vacuna. Nens sans no es vacuna, per això. Són nens que són asmàtics o amb malalties.
Per tant, recordem-ho, vacunes a hores d'ara només per aquesta nova campanya de vacunació que ja ha arrencat i que s'allargarà tot aquest mes d'octubre i bueno, setmanes de novembre també. Doble vacunació, els dos braços, a un braç la grip, a l'altre braç la tercera dosi de la Covid, no han de tenir més afectacions, no han de tenir afectacions més importants que potser una mica de dolor, una mica de febre, és a dir, el que s'ha explicat sempre, que ningú es pensi que perquè et posin dos vacunes la cosa ha de ser, no? Entenc que també deu haver una igual, potser una mica de dubte respecte a això,
sí,
no?
Sí, pot haver una miqueta més de reacció perquè són dos vacunes, però tampoc és res del que hem explicat.
El que deia l'infermera Fina Canudes, és molt important la prevenció, per tant, no esperin, no deixin passar el temps, intentin anar a vacunar-se el més aviat possible perquè un cop arribi la grip aquí, arribi el virus, estiguin ja immunitzats i per tant protegits i sobretot compta amb oblidar-nos que hi ha malalties que ens pensem que no ens toquen i que no són importants i sí que ho són, i la grip és una d'elles, que d'alguna manera hem normalitzat a la nostra vida la grip com que forma part de l'hivern. Però compte que la grip és una malaltia seriosa i a partir de... i en certs grups de persones doncs pot ser fins i tot una malaltia mortal.
Sí, sí, efectivament. I bueno, també, si no es vacuna la gent gran, hi ha més ingressos hospitalaris, complicacions amb pneumonies, cardiopaties es compliquen, diabetes que es compliquen...
Com esteu ara al cap? Heu notat aquesta rebaixa de la pressió assistencial?
No.
No!
No, ara anem a tope.
Sempre, és a dir, ni diguem que ni entrar en aquest període de vacunes de la Covid ni en aquesta millora de les dades sanitàries en l'atenció primària no s'ha notat.
No, perquè hem iniciat altres treballs, més controls, ara fem més controls que s'havien quedat per fer, la vacunació, és a dir, que pressió tenim molta.
Pressió continua. Quantes sí. infermeres sou en aquests moments al cap de Sitges?
15 infermeres.
15 infermeres.
Sí, de pediatria, no, eh? De,
sí,
de
sí. De medicina comunitària, medicina, com dèiem, eh? com ens deia la directora. 15 infermeres.
Que... Ara vindran dos de reforç a vacunar.
Aquests dos infermers que comentaves...
No, que aquests ja són fixes.
Aquests
aquí.
Ja són fixes. És a dir, un reforç de dos més que estaran només puntualment en aquest període de vacunació.
Exacte, sí.
Per entendre les vacunacions que es fan en alguna hora en concret.
Des de les 8 i quart del matí fins la tarda, o sigui matí i tarda.
Recordin que els avisaran, és a dir, rebran un SMS o els faran un truc, o si tenen vostès visita al CAP per qualsevol cosa, els hi recordaran i en aquell mateix moment els hi podran posar, no? Entenc que
sí, sí,
si
sí,
estan
allà...
Sí,
sí, quan a control ja els vacunem.
Ja els vacunen i que, doncs, no és obligatori, ho recordem, ja ho sabem que no és obligatori, però és altament recomanable, no només perquè t'immunitzes, no només perquè minimitzes riscos, sinó perquè, com deia l'infermera, no? Per un tema de
la comunitat,
no? de protegir també a la resta i d'entendre que vivim en societat, no? I que es tracta de protegir-nos a nosaltres i protegir, sobretot, els més vulnerables que tenim al nostre entorn i que a més hem vist, i ho hem vist recentment, que pateixen moltíssim quan hi ha afectacions víriques com aquesta. I que són vacunes segures i provades.
Són molt segures.
Clar, jo no sé, és que es fa difícil, quan hi ha tant argumentari, no? Entendre perquè, imagino que els professionals encara més, entendre perquè hi ha gent encara que no vol vacunar-se.
Jo segueixo pensant que és perquè es minimitza la malaltia i perquè pensem molt d'una manera individualista. Jo crec que aquests dos són els dos motius. Pensem en nosaltres i que bueno, i no hi donem importància.
I un altre factor, que no l'hem comentat, però jo crec que també és interessant, i és que hem de pensar que hi ha una cosa que es diu Covid persistent, que existeix, i que entenc que també teniu casos al Centre d'Atenció Primària de Sitges, al CAP.
Sí, no sé la quantitat, però sí que hi ha gent que encara té complicacions del Covid.
És a dir, que hi ha gent que ha passat la Covid, hi ha molta gent que ha passat la Covid i ja està, ha passat com una malaltia, ja està de manera més greu o menys greu, però hi ha gent que li han quedat residus, d'alguna manera, seqüeles,
sí,
sí. I les arrossega durant mesos i mesos. Clar, entenc que això és una malaltia nova, que es desconeix i que, per tant, el tractament també ha de ser dificultós.
Sí, això és una cosa que realment és tan nova que m'imagino que es va fent sobre la marxa, sobre símptomes i es va estudiant.
Però que existeix, Per tant, diguem que d'alguna manera un motiu més...
Per vacunar-se
podria ser el de evitar poder ser un d'aquests casos de Covid persistent que existeix, que és una realitat i que i la gent que ho té, i en coneixem algun cas, doncs, ho passa molt i molt malament i en alguns casos fins i tot els hi ha impossibilitat doncs, treballar i fer segons quines qüestions. Vull dir que no és que et quedi un lleuger mal de cap, sinó que hi ha afectacions, diguéssim, que són més grans. Fina Canudes, moltíssimes gràcies. Vols dir alguna
gràcies
cosa més?
A tu. Res, només que m'agradaria que hagués servit perquè la gent es convenci i de vacunar-se. Quanta més gent, millor. Això és el que m'agradaria.
Intentem arribar a aquest 75%,
això,
no?
A veure si aconseguim.
Que és l'objectiu. Òbviament, sí. El 100% seria l'ideal, però com que aquí som realistes, doncs han marcat un objectiu del 75%.
Amb gent gran i 60% amb gent personal sanitari, tot això. Vulnerables, dones embarassades...
En qualsevol cas, quanta més gent millor, que es vacunin, que s'estaran fent un bé a ells mateixos i un bé sobretot a la societat i que a més tenim aquí un equip d'infermeres que les atendran meravellosament bé al cap de Sitges. I moltíssimes gràcies, Fina, per haver vingut avui, per acompanyar-los, per encetar aquest espai de medicina comunitària que al que dedicarem cada 15 dies una estoneta a parlar de diferents temes que tinguin a veure amb el Centre d'Atenció Primària Maria de Sitges, on hi ha gent com la Fina Canudes, que fa 14 anys que hi treballa, per tant, jo no l'haig de presentar per res, perquè segur que ja la coneixen molts de vostès, perquè com dèiem, les infermeres del CAP fan una tasca que moltes vegades, jo diria gairebé sempre, traspassa la sanitària, i és aquesta tasca d'acompanyament emocional en molts casos de molts dels pacients, d'atendre'ls, no només les infermeres, tots, però en concret les infermeres sé que juguen aquest paper i que d'alguna manera formen part de la vida de molts sitgetans i moltes sitgetanes que hi van dia a dia, i un CAP que a més també doncs, ha aplicat i està aplicant ja aquest nou protocol de demanar cita a través d'internet, però que recordin, no eliminen la presencialitat. És a dir, si algú sent que té una urgència, que vagi al CAP.
Que està obert, i els caps de setmana també.
I els caps de setmana també. És a dir, que ara que ningú es pensi que no l'atendran si no van al CAP, que el CAP hi és. El que s'intenta amb això, entenc també, entre altres coses, és que quan truquin al CAP no comuniqui tanta estona.
Exacte, que no estiguin les línies ocupades amb coses que es poden resoldre d'una altra manera. Per tant, jo crec que és un benefici per tothom.
Doncs vinga, veurem.
Ens hem d'acostumar i ja està.
És un canvi de procediment, com tots els canvis, de vegades costa una mica d'introduir, no? Potser també s'haurà d'anar adaptant el canvi a la realitat, m'imagino que això també passarà, i veurem com funciona. Fina Canudes, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Segur
també
que tornem a parlar aviat, perquè el paper de les infermeres és sempre molt important. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.